Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre fent-los companyia fins les dues, en molts convidats que de seguida repassem i presentem. En primer lloc, Núria Gotarris, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Ja estem ací un dia més acompanyant-los a tots vostès en aquest dijous, un dijous 20 de juny en el que ja estem quasi que en estiu.
Així és, poquet queda ja la jornada de demà, serà la de benvinguda de la nova estació, però mentre nosaltres continuem no, amb la rutineta, amb els convidats que ens acompanyaran i parlarem en clau política perquè...
Perquè està calentet el tema, eh?
No tant dels municipis, que sembla que ahir la cosa...
Està més parada, sí.
Està més parada o ja està mig fet tot i no n'hi ha tantes novetats, però sí a la Diputació.
Doncs sí, perquè ja tenim un nom propi, el que serà el president de la Diputació de Castelló, l'alcalde de Sueras.
José Martí és la persona que a priori assumirà aquesta responsabilitat, però jo ja no fique la mà en el foc per res.
A priori perquè, diu, no, priori. Però que ja ho han dit, no? Ja està.
No sé, jo per si d'ací a que es constituís, que pot canviar, el nom a hores d'ara sí
que... Es constituís el 28 de juny, crec jo.
Així és, este divendres, no, el vinent, serà quan tinga lloc aquest plenari de Constitució i parlarem també amb una de les persones que sembla que estan confirmades, en aquest cas, des de Compromís, va ser un dels noms que hi sien des de l'inici en aquestes quinieles de representants de Compromís i s'ha confirmat.
El dimarts va ser la més votada per els seus companys de Compromís per a anar a la Diputació de Castelló. Avui recollia l'acta de diputada i nosaltres podrem parlar amb ella. La vilarrealenca Mari Parra estarà ací a Ràdio Vila-real per a explicar-nos quin serà el seu paper en la Diputació de Castelló, quin serà el seu paper o què és el que podrà portar ella, perquè el seu paper està negociant-se a hores d'ara. Hem de dir que les negociacions entre Compromís i el Partit Socialista a la Diputació estan en marxa, que se parla inclús de que podria arribar a tindre una vicepresidència la diputada Mari Parra, però està tot en l'aire. Parlarem amb ella sobre això, parlarem amb ella sobre el seu paper a l'Ajuntament de Vila-real i sobre el seu paper en la Generalitat Valenciana, perquè també sonava el seu nom per a tornar a la direcció d'internacionalització.
Doncs veurem a veure els fronts que té oberts i també intentarem parlar, perquè aquest matí l'hem pillat en una reunió amb el que es postula, no? O sembla, segons tota la informació, que serà el president.
El president, amb el president, Sheila. Si després ja se tiren enrere, doncs ja ho direm, però ho direm. Bueno, és el president.
Doncs amb ell estarem també avui per a que ens conti una miqueta com està vivint aquest nomenament, també aquesta disputa interna que s'ha viscut i que des d'ací, des de Vila-real, continua no, el cabreig respecte a la decisió que s'ha pres. Així que amb ell tancarem també el programa, però en tindrem més convidats, com cada dijous o un dijous més, ens anem de viatge.
Ens anem de viatge i ho fem amb l'agència Escapa't, amb Paco Arrufat, que cada dia ens agafa de la mà, ens fa tancar els ulls i ens fa imaginar un destí o diversos destins als que podem viatjar.
Doncs estarem pendents de les propostes d'avui. També avui rebem al programa a una persona que durant quasi 3 dècades ha estat ocupant el màxim càrrec de responsabilitat a l'Arxiu de Vila-real, l'arxiver Vicent Gil, que es jubila. Diguem, serà oficial en setembre, però ara diguem, té unes vacances prèvies, coses, no? Una miqueta de coses de l'administració de com funcionen, no? Però diguem que a hores d'ara ja està jubilat.
Ja està jubilat, però bueno, tantes vivències, tantes anècdotes que contar.
Doncs sí, farem un repàs de la seva trajectòria, d'allò que deixa, recomanacions que li pot donar a la persona que vinga darrere, que encara no se sap qui serà, i també doncs, xifres i dades respecte a tot el document o tota la documentació que atresora l'Arxiu de Vila-real, que diu... I diu que no és cosa d'ell només, és un dels més prestigiosos a Espanya, però també té referència a molts punts del món.
I no ho valorem a vegades, aquestes coses. Doncs bé, aquesta serà un altre dels protagonistes que coneixerem, que podrà acomiadar-se com a arxiver de Vila-real, ací a la 92.2 de la freqüència modulada. A més, a partir de la 1 del migdia farem un repàs per l'actualitat tant provincial com local, amb les diferents informacions que ens arriben a la redacció fins a la 1 del migdia. Tot això és el que tindrem en una jornada en la que continuem amb bones temperatures, encara que he de dir que avui ens fa un poc d'aire, eh?
Així és, els termòmetres han baixat una miqueta, almenys les màximes, dels 30 d'aire als 26 d'avui, 27, 18 de mínima, algun núvol aquesta vespada especialment, no així probabilitat de pluja.
Ai, doncs pues bueno, bones temperatures, estem quasi en estiu i s'ha de notar. A veure el cap de setmana com se planteja, eh? Home. Perquè la gent té ganes de platja i piscina.
Sí, sí, donar ja la benvinguda...
I de plans a l'aire lliure.
Estiu, sí, sí. Sembla que apretarà el xitxarro, que arribarem als 30, inclús a mitjà de la setmana que ve, a 32 ja, eh? Així que comencem fortes l'estiu, si es complís aquesta previsió a hores d'ara.
Recordem que el diumenge és Sant Joan, eh? Demà ho contarem amb més... El dilluns, sí. El diumenge és la víspera de Sant Joan, que és quan se fa això d'anar a la platja i totes aquestes coses, que demà contarem una miqueta més.
I ara, repassats els continguts, també l'apunt meteorològic, és moment de mirar les xarxes socials.
És tendència a Twitter...
Que has entrat en bucle, no? Que teníem així l'ordinador.
Entrat en bucle, no passa res.
A veure, diso.
És tendència a Twitter.
No, a veure, ja està.
Vinga,
farem
vinga.
La conya.
Doncs anem amb els assumptes que són tendència a xarxes socials, perquè s'està parlant del Yellow Day. I és que pareix ser que avui és el dia més feliç de l'any.
Jo què sé, igual que està el Blue Monday o el Blue no sé què, que és el dia més trist.
Que vull saber el per què, vaig a buscar-ho.
Predominen factors ambientals, socials i econòmics, diuen.
Pues no sé, per què? Se creu que la unió...
De les temperatures, dies de vacances, paga extra.
Perquè està proper l'estiu.
Així és. Hores treballades al dia, ja que alguns doncs, igual fan intensiva la jornada. Per l'increment de les hores de llum, dona el Yellow Day, dia més feliç de l'any.
Pues bueno, saps què? Que... Que anem a agarrar un optimisme i ja està.
Sí, no? Pues ni sí ni no, ni tot el contrari. Pues per algun
però avui
sí,
s'ha d'aprofitar per a ser feliç.
I ja està, una excusa.
Una excusa.
Igual no estàvem feliç per contra, no? Perquè també es commemora avui el Dia Mundial del Refugiat. Una xifra, la de refugiats al món, que supera els 70 milions i moltes vegades no, que fugixen dels seus països, com ens van explicar l'altre dia de Creu Roja, perquè pateixen guerres, perquè estan discriminats per condició de sexe, d'ideologia, de creença religiosa, i sí que avui també és moment de ficar en el focus no, les necessitats de refugiats.
I aquesta vesprada, a més, estaran a la plaça Major de Vila-real. Des de Creu Roja pues, continuen amb aquestes jornades que culminen a la vesprada, com dèiem, en el centre del poble.
Avui també, moment per a recordar les necessitats encara de tanta gent que és refugiada o que està en procés per a aconseguir aquest estatut, però en tenim més coses en aquest cas.
Mira, per exemple, un apunt futbolístic, perquè el nou entrenador del Córdoba serà Enrique Martín i a més parla d'un altre entrenador, de Luis Enrique, que ahir deia que abandonava la selecció, crec que sí, i bueno, per motius personals pareix ser que... Pues, perquè la filla està maleta i abandonava tot per a estar amb ella.
I també es parla avui d'una entrevista que ha publicat El País a Nicolás Negroponte. És fundador del Media Lab del MIT i vaticina un salt per a la humanitat gràcies a la bioenginyeria, la producció d'aliments artificials i la irrupció d'una energia neta. Així que aquesta entrevista sembla que ha donat prou de sí, que parla respecte a aspectes tecnològics de futur, i doncs bé, que ho considerem important.
Doncs també avui, Seila, avui n'hi ha moltes commemoracions, perquè hem de dir que el 20 de juny és el Corpus Christi, que se celebra en moltíssimes localitats d'Espanya, que així, per exemple, se celebra el diumenge, que, per exemple, sabem de la tradició a Toledo, que el Corpus Christi és meravellós, és molt bonic i té molta fama. Però bé, hem de dir això, no? Que se celebra que avui és el Corpus Christi, que és molta la gent religiosa que aprofita per a celebrar-lo.
I també es parla avui de Rafael de la Sierra, del Partit Regionalista de Cantàbria. Ha faltat un dels seus fundadors, Així que avui molts homenatges, no?, respecte a la pèrdua i també declaracions de Revilla, no?, que va ser company de Rafael de la Sierra, no?, ha sido mi brazo derecho, mi hombre de confianza, la persona más honrada que he conocido jamás, nunca me ha molestado en leer un documento que él firmara. Així que doncs, també missatges, no?, de condol respecte a la pèrdua de Rafael de la Sierra.
Doncs continuem parlant de política, concretament de Maria Dolores de Cospedal i de Bárcenas, perquè tornen a veure les cares avui mateix en el juí dels discs durs. Pareix ser que han arribat als jutjats i no sé què passarà.
Doncs veurem a veure.
Per exemple, Bárcenas deia: és mi mano la que entrega el sobre a la senyora de Cospedal. O sigui, que ja l'ha mencionat i l'ha ficat dins del forat, eh?
Doncs a la besta. I també es parla avui, és economia, però també ens porta a parlar d'un expolític a Espanya, Luis de Guindos, qui va ser ministre, ara vicepresident del Banc Central Europeu, que ha negat aquest matí que la baixa rentabilitat de la banca siga conseqüència del manteniment d'una política de tipus d'interès baixos per part del regulador europeu. Diu que ho ha dit en unes jornades de finances a Santander. Ahí sí que s'està parlant també de la seva intervenció.
Doncs bé, jo crec que aquests són els temes més importants que s'estan parlant a hores d'ara, no? Ens queda algun per tractar?
No, jo crec que més o menys hem comentat els més destacats.
Doncs ens quedem amb aquests. M'apareix també el hashtag el próximo Ironman.
Ah, que n'hi ha una...
Que serà que el 5 de juliol, pues pareix ser que torna la pel·lícula d'un nou vengador com és Iron Man. Aleshores s'està parlant d'això. Bueno, i apunte també, parlant de cinema, que aquest divendres s'estrena Toy Story 4.
Ui, ja va. Un 4 sí. Ja, mare, com passa.
4.
Bueno, jo no, igual les he vist les 3, saps? Però que tampoc sóc conscient d'anar o d'haver-ne vist.
Pues bueno, té molt bona pinta, eh? Mira que ja en són 4, però té bona pinta.
Pues ja veurem.
Anirem a veure-la.
Doncs sale, i ja ens ho comentes. 12 de 7, una xicoteta pausa, de seguida notícies curioses.
Llega el buen tiempo y en Big Mac tenemos todo lo que necesitas para tu jardín y piscina. Piscina de acero circular de 90 centímetros de alto por 3 metros de diámetro con escalera y filtro de caucho desde 224,95 euros. También disponible en otras medidas. Ven ya a Big Mac y descubre las ideas más frescas para tu piscina. Big Mac, la tienda profesional de la construcción.
Big Mac del Arbo, Avenida Pío 1255, Vila Real.
Escuela de Adults Antiga Panderola.
Puja't al tren.
En la segona planta de la Biblioteca Municipal.
Atrévete a venir.
Alcança tu meta.
Mai és tard.
Matricula't fins al 12 de juliol, dilluns, dimecres i divendres de 9:30 a 1.
Vine i queda't.
Informa't a l'Escola d'Adults Antiga Panderola.
Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada, con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios, todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen piscinas, piensen Serteca. Especialistas en piscinas, Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón. Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Para tus prendas y complementos del verano no es necesario esperar a las rebajas. En Sport 2 Oportunidades hasta el 50% en liquidación textil. Camisetas, mochilas, chanclas, toallas, zapatillas, gorras, viseras, sudaderas, chándals, botas, equipaciones. Adelántate a las rebajas. Para la playa, la acampada, el campamento, las escapadas. Sport 2 Oportunidades. Calle Torremosa, Vila Real. Mucho más que camisetas.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña bese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
¡Au!
ahorra, ahorra, ahorra.
Prevé, prevé, prevé.
Es la mejor estrategia para tu futuro. ¿Y cómo lo hago? Con los diferentes planes de pensiones que te ofrecemos en Grupo Cooperativo Cajamar. Además, ahora si realizas una aportación y o traspaso hasta el 30 de junio de 2019 y es superior a 1.000 euros, te llevarás una alegría. Consulta las condiciones de la promoción en www.tuplanperfecto.es. La información relativa a los planes de pensiones, el nivel de riesgo, las alertas de liquidez y los documentos con los datos fundamentales para el partícipe.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Calza Joseph se traspasa, tienda especializada en todo tipo de calzado infantil y juvenil. Mocasines, náuticos, zapatos colegiales, deportivas, bailarinas. Siempre con las mejores marcas, diseño y calidad. Si te interesa este negocio, ven e infórmate de los detalles del traspaso en Calça Josep, calle Ramón y Cajal 1 de Villarreal.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo.
12:22, moment de començar el repàs per notícies curioses. I anem amb una d'aquestes, no?, que la gent sempre està mirant a veure què pot fer i ser el més millor del món mundial.
Però és que no puc entendre per què estan sempre donant-li voltes al rècord Guinness, no? Jo no me passé el dia plantejant-me a veure quin rècord Guinness puc arribar a fer.
El tema és, te paguen diners?
Sí.
Doncs pues ja està, igual és que...
Per fer un rècord, sí.
Claro, el tema és quan te paguen... li val la pena el temps?
El sacrifici?
Claro, el temps que li dediques per lo que te paguen.
Igual no sé, jo crec que té que haver alguna cosa més, no? A part dels diners.
Home, sí, l'orgull d'estar als Guinness, no? Però bueno, els dineritos suposo
doncs
que
mira,
també...
te parle d'un xic de Fènix que ha establert un nou rècord Guinness al construir amb monedes la piràmide més alta del món. Li diuen Cori, té 55 anys. I va emplear 3 anys de la seva vida, per això té que compensar molt, eh?
Sí.
Per abatir el rècord anterior. Va utilitzar 1.030.315 monedes d'un cèntim i va edificar una piràmide de cobre, tal i ell la definís bèstia de cobre, i pareix ser pues, que sí, que ha entrat al llibre dels rècords. L'anterior marca era... van utilitzar... 1.935.000 monedes. I va ser en 2014. O sigui que, pues mira, deguere mirar el llibre de rècords i a veure què puc fer.
Diu, vale,
vinga,
em fiqui 30.000 monedetes més i tinc... L'únic on l'ha feta, on l'ha construït,
però
perquè
sí no
este bitxo ha de ser gran com per a tindre-ho al saló de casa.
O la cotxera, a lo millor.
O sigui, ara miraré a veure...
No sé com és d'alta.
Ara mirarem a veure, per curiositat, però ja que està... A veure què ha fet. I anem amb una altra notícia. En aquest cas, un home que ha estat detès a Galícia després d'extraure del mar de forma il·legal 44 quilos de percebes. El detès feia ús d'un equip de submarinisme amb el que evitava ser detectat. Els agents van detindre el furtiu en una zona compresa entre Barrañán i Puerto Exterior de A Coruña. Aquí se li va requisar un torped amb el que podia submergir-se fins a 10 metres. en el seu poder aquests 44 quilos de percebe per un valor superior als 5.000 euros en el mercat, segons ha informat la Voz de Galícia. L'home ha estat detès, com dèiem, després d'aquest robatori, així que ja veurem què fa, perquè òbviament no se pot extraure, crec que també així n'hi ha gent que el polp i tot això
valen
també.
Valen molts diners, eh?
Sí, sí, 44.000 euros no està malament.
No està gens mal, no? Bé, ara vaig a parlar-te d'un bebè, però d'un bebè diferent. D'un bebè que té cua.
Ui?
Sí. Va néixer en un hospital colombià. Sí. I és que pareix ser que van assistir el part d'un bebè que va arribar al món amb cua vestigial, que és una rara malformació de la que tan sols existeixen 100 casos documentats. La cua vestigial té l'aparença d'una cua de rata, creix en la zona final del sacro, a l'altura del coxis, i sol estar formada per teixit connectiu, per músculs, vasos sanguinis, nervis i pell. L'extremitat diu que va ser extirpada després del naixement de la xiqueta en una operació d'aproximadament una hora de duració. O sigui, que imagina't, hi ha 100 casos de bebès en cua vestigial.
Doncs bé,
en cua, és que en la foto és com una cua... No sé, me recordava Bola de Drag, als capítols dos en el que el personatge té cua.
Doncs mira, almenys...
Sí, com un animalet.
Ha sigut fàcil, no? És raro que
però almenys li ho han pogut destirpar i un bebè després no s'entera d'aquestes coses.
Li quedarà una cicatriu, suposem, xicoteta, però ja bé. Està. I anem a parlar ara de motor. Els famosos Aston Martin, que l'agent secret James Bond conduïa en les pel·lícules, eixiran a subhasta a mitjans del mes d'agost. La casa RM Sotheby's traurà a subhasta el model que va aparèixer per primera vegada a la pel·lícula Operació Trueno del 65.
I he de dir-te que pagaran un dineral,
segur,
per aquest cotxe.
Sí, sí. A més, és que els Aston Martin ja crec que tenen un preu elevat, més si són famosos. Es tracta d'un dels models que es van fabricar originalment per a la productora Ion Productions i un dels únics 4 DB5 equipats amb tots els gadgets, totes les ferramentes, no, utensilis que feia ús la gent amb llicència per a matar. Qui adquirisca la relíquia ho farà amb ametralladores, cuchilles en les llantes, plaques antibales al maleter, dispensador d'oli i fum, radar, matrícula reversible i un telèfon amagat en la porta del conductor.
Bé, però conduirà el cotxe de James Bond.
Sí, diuen, els gadgets funcionen però no són reals.
Clar. A veure, és que el cotxe és d'una pel·lícula,
claro,
no?
Claro, sí, sí.
Però bueno, n'hi ha molt de milionari loco que està clar que pot pujar per este cotxe de James Bond i pagar un dineral.
Una pasta, segur.
Ja ho veurem, segur que apareix la notícia.
I en què ens quedem?
Doncs ens quedem parlant d'un altre tema. Diu, si el seu somni és ser un llop de mar i surcar els oceans en vaixell, ho pot aconseguir per un mòdic preu. I és que ha aparegut el iate para pobres.
Gràcies, creadores de yate.
Què te pareix? Diu, és una colchoneta inflable de lujo amb una capacitat per a 6 persones que compta amb una xicoteta piscina interior i un hueco per a ficar una nevera. Una nevera, però d'estes de càmping, no? M'imagine. Ideal per a gaudir de les vacances en companyia dels més propers. Bé, diu que té un preu més o menys d'uns 400 euros. I que tarda 20 minuts en inflar-se.
Home, però tindrà para topar inflar o toca el pulmó? No serà pulmó?
Home, a pulmó no el podràs vas a inflar-lo, no?
Jo què sé, no ho sé.
Però que està sent un èxit, claro. Mira, un yate para pobres, què te pareix?
Com sale aquest estiu ja a surcar los mares en aquest...
Home, 400 euros me pareix car igual, eh? Ja
home,
t'ho dic.
Sí. Pues sí, per ser un inflable és una miqueta...
Car, és una colchoneta, mira, una colchoneta normal i corrent jo crec que t'apanyes, no? Per anar surcant los mares,
ja
que
està.
Diu així.
Doncs bé, ara veurem també, tenim pendent mirar a veure la piràmide esta com era d'alta.
Això és un quiero i no puedo.
Sí, sí, home, l'home este de la piràmide la desmunta i mira, té pa 5 o 6 llats mínim.
Doncs... Això, en un milió de monedes, d'un cèntim?
Sí.
Això quan serà?
Mil, no? 1.030, doncs pa 2 li dona.
Pa dos.
Perquè no és d'un dòlar, és de menys, però bé. Arribem a les 12:30, una xicoteta pausa de seguida. Arribem al primer convidat de la jornada.
Mi piel, si me No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
¿Tens gana?
Menja fruita i verdura.
El Menjar Sa és un programa per a incrementar el consum de productes lactis i de fruites i hortalisses de proximitat i de temporada entre l'alumnat de primària de la Comunitat Valenciana. El consum habitual d'estos productes ens ajuda a prevenir malalties, a mantenir el cos hidratat i a guanyar en vitamines, antioxidants i fibra. És un missatge de la Unió Europea mitjançant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.
15 años de moda con Canem Nules. Por cada compra coge un boleto y consigue un premio. Celebra el 15 aniversario con nosotros. Canem Nules, la ropa que estás buscando.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de junio, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
Calidad con 7 años de garantía.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No queremos a nadie sin vacaciones. En escapad.es encontrarás las mejores ofertas y hasta 200 euros de descuento en hoteles, paquetes, circuitos y cruceros. Reserva en escapad.es o en la avenida La Mura 15. Escapa, tu agencia de viajes, en internet y en Villarreal.
Viaje con nosotros.
Més convidats, més protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada. En alguna ocasió hem parlat amb el següent convidat i a partir d'ara, si ho fem, serà per altres assumptes. Perquè deixa, després de quasi 3 dècades al capdavant de l'Arxiu Municipal, aquesta tasca ja, temps per a dedicar a altres coses. Ens referim a Vicent Gil, arxiver fins fa no res, d'ací de Villarreal. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quasi 3 dècades, no? Ens deia, uns 29 anyets.
29 anys, a més, molt divertits des de l'any 1990, uh-huh. en un pas molt curt de 2 anys per la Direcció General d'Arxius, Biblioteques i el Llibre en la Generalitat Valenciana, pues sempre he estat a Villarreal i uh-huh. m'ho he passat molt bé, molt bé.
Uh-huh. Ara repassarem, no?, perquè segurament és un aspecte que algú cridarà l'atenció, ho diu, entre tant de paper, tant d'arxiu, s'ho passaveu. Ara entrarem ahí, però com va arribar vostè a l'arxiu o per què li va agradar aquesta part de la tasca, no?, en aquest cas municipal?
Jo vinc d'una generació que és la dels anys 70, en la Universitat de València, on se'l començava a recuperar la història del nostre país i la necessitat de que per fer història era precís trobar els documents que ens diuen el fet que anàvem a demostrar que es podia avaluar com a un fet fidedigne o almenys oficialment fidedigne. Uh-huh. Vaig a començar fent pràctiques de arxius en l'Arxiu d'Hacienda de Castelló, és a dir, que en el moment en què s'està organitzant tot el que actualment és l'Hacienda Pública, uh-huh. estem parlant de l'any 1978, i per les tardes en l'Arxiu Històric Provincial de Castelló, que curiosament en jubile encara no està fet. És a dir, han passat 30 anys i encara és una de les assignatures pendents que els que es dediquem a este món dels arxius tenen pendents i és fonamental. Uh-huh. I és fonamental perquè en els arxius el que hi ha és tres qüestions fonamentals. La primera, el dia a dia d'un arxiu municipal és resoldre i fer més fàcil la vida al ciutadà. Després parlarem com. Uh-huh. La segona, allí es conserva papers que van servides. En el cas de Villarreal, sempre ho dic, més de 2 quilòmetres de documentació de papers que ens conten la vida de tots nosaltres. podem saber perfectament, si algú és curiós, aquest estudi que estem, quan es va fer, com es va fer i com estem inclús assentats. Però no només això, sinó que podem saber els nostres avis, els nostres passats del segle XIV, el que feien, el que volien, els desitjos que tenien. I la tercera qüestió i fonamental que m'ha ensenyat i que per això m'ha agradat molt viure, algú dirà, entre papers, entre papers vells, és la capacitat de Vila-real per, en cada moment de crisi, trobar noves solucions, algunes molt imaginatives, i retrobar-me així en persones que han estat fonamentals i tota una bona lliçó a la que té que estar molt agraït de com Vila-real, una de les característiques que té és que en els moments més crítics mai ha acatxat el cap, sempre ha buscat solucions molt divergents i ja he après molt i això és molt d'agrair.
Ara començarem a analitzar alguns punts. Havia comentat al principi que s'ha divertit vostè durant aquests anys. Per què, no? Què és allò que més li ha causat o l'aspecte que més diversió, entre cometes, no? Diversió laboral li ha originat?
A mi m'ha agradat molt el meu treball. Pensa que quan vaig acabar la carrera, l'any 76, era una feina que jo feia en estiu per a fer els meus treballs d'investigació, per el que abans parlàvem, per a fer estudis històrics. I d'aquí a entrar a treballar tots els dies en allò que fes com a divertiment, sempre m'ha agarrat la vida pues, com un repte que tots els dies m'ensenyava algo nou. I l'arxiu de Vila-real té aquesta capacitat, mai te decepciona. Mira que he passat anys i tots els dies he après algo nou. I això és molt divertit. I inclús espero seguir a aprendre.
Això no, sempre el cuquet sempre estarà ahí.
Sempre queda. I continuarem, perquè pues continuarem fent alguna investigació, compartirem, perquè penso que la vida és rica i val la pena aprofitar-la en tots els sentits i en tot moment. I això és un poc de la vàlua que té el conèixer la nostra història a partir de lo que diuen els nostres papers.
Ha comentat també que un dels trets fonamentals de l'arxiu és poder ajudar a la gent. No, havia dit, ara comentarem com. Com s'ajuda? S'apropa realment la gent a l'arxiu a cercar informació? Jo, per exemple, una consulta particular va ser mirar els plànols de l'edifici on vivim, que això també està a l'arxiu.
Per supost. L'arxiu, si aquesta entrevista, ho he dit moltes vegades en algunes xerrades, si aquesta entrevista l'estarem fent, per exemple, a principi del segle XX, jo pues, parlaria molt de cultura, de la importància del document, de la història de la ciutat. Això ho tenim ja ben assolit i sabem que Vila-real té una història rica i no només rica, sinó exemplar. Però avui en dia la feina dels arxius municipals, és sobretot, per un costat, facilitar la gestió administrativa, és a dir, fer-la àgil. I com se fa àgil? Avui qualsevol informàtic te parlarà de metadatos, d'administració electrònica, d'atenció i punt únic al ciutadano. Ho estic dient en castellà per a que tots ens entenguem i surt així. A l'Ajuntament de Vila-real, quan s'atén al ciutadà, és a un punt únic on va el ciutadà i allí intenten resoldre-li des del moment que presenta els seus papers, que després es convertiran en un expedient, els problemes que té. I ningú sap que per a aquest expedient es resolga o després el puguem tornar a trobar, ahí participa molt l'arxiu. Això dels metadatos són els quadres de classificació dels arxius. És a dir, tota la gestió de l'administració local, tot això que ara es diu administració electrònica, innovació, l'arxiu de Vila-real ho està ficant en pràctica des de l'any 1994. En quina intenció? En fer valdre els drets dels ciutadans, això que es diu ara transparència, i sobretot en desterrar per complet de l'administració aquella frase d'un periodista que es deia Lara, que deia «Vuelva usted mañana», que era el que caracteritzava l'administració espanyola. A un ciutadà que té, per exemple, no plou estos dies, però si ploguera molt, una canyeria que no li va i se li està inundant la casa, i ve a buscar els planos on està la solució d'este problema, tu no li pots dir, torne vostè d'ací 15 dies. Tu li ho tens que donar en seguida. I per poder-li donar en seguida, tens que saber el que tens. I això és un altre dels avantatges que té l'Arxiu de Vila-real, que està tot catalogat. Des de l'any 1348... fins l'any 2018. és a dir, que podem trobar qualsevol document i resoldre els problemes dels ciutadans. I aquesta és la funció fonamental que actualment s'exigís a un arxiu, ser un servei transparent per defendre els drets i solucionar-li o fer-li la vida més amable i més agradable als ciutadans i a les ciutadanes de Vila-real.
Suposem un treball ingent també el de catalogar, no sabem des de quan es va fer, no? Si des del principi del naixement de l'arxiu va haver aquesta consciència de fer un bon catàleg, una bona disposició dels documents que allí estan, o ha sigut també durant els últims anys, no? Quan s'han ficat i també digitalitzar, no? Que diguem és part del seu legat a l'arxiu.
Vila-real ha tingut una immensa sort. Des de l'any 1326 va tindre problemes. I problemes significava buscar solucions. I en aquella època buscar solucions, en un moment en què Vila-real havia nascut, segregant-se del terme de Borriana, era comprar privilegis, convèncer el rei de que ens donara privilegis per a que ens reconeguera drets com a Vila-real. I això va fer que des de l'any 1326 Vila-real tinguera un gran respecte pels documents, pel document escrit. I en conseqüència, des de l'any 1426 tinguera arxiu i arxiver. Ara no és per fardar ni tonteries d'estes, però un dels arxivers que va fer molta feina al segle XV li diuen Lluís Gil. No crec que sigui de la meva família, perquè Gils a Vila-real n'hi han moltíssims. Però cada moment en què Vila-real ha necessitat demostrar drets, fer valdre la seva veu en altres indrets, pues, ha recorrit als documents i li ha donat importància a l'arxiu. Jo vaig tindre la immensa sort de que quan vaig arribar a l'arxiu de Vila-real, pues, allí havia passat José María Doñate, que és un home que havia fet una immensa faena de catalogació, perquè ell se troba un arxiu després de la guerra de 1936 totalment abandonat en una voluntat d'un alcalde Taurà per recuperar els documents. I jo tinc la immensa sort de trobar-me encara en José María Doñate en tota l'experiència que tenia i en un alcalde que vivia molt el que és el patrimoni documental i artístic del que ara parlem, i en aquella època li diem arxiu, museu, tal. I tenien que crear un arxiu municipal, una biblioteca, un museu, que era Enric Ayet. I en Enric Ayet, la sort, que és quan jo arribi a l'arxiu, és que em va dir, Vicent, endavant i tot el que necessites, i en un recolzament polític, en un interès dels polítics pel patrimoni, i això és fonamental, i d'això estic molt content, perquè em jubile, curiosament, en un altre alcalde, en José Benlloc, que també demostra, ho ha d'estar demostrant, i no ho dic jo, sinó que ho veieu vosaltres tots els dies, un gran interès per al patrimoni de la ciutat. En conseqüència, això sempre ha fet que l'arxiu de Vila-real hagi tingut un bon suport. Perquè un arxiu, si, per molt important que sigui, si no té la capacitat d'un recolzament o un interès per parlar pròpiament dit per de la societat i per part dels que la representen, dels que la governen, malament va.
I quina és la importància de l'arxiu de Vila-real? No sabem si comparat amb la resta d'Espanya o inclús al món.
No ho dic jo.
Que també, no?
No ho dic. Este matí estava parlant en José Ramón Cruz Mundet, que és el catedràtic d'Arxivística, Biblioteconomia i Ciències de la Informació de la Carles III, on jo he estat donant classe de 7 anys amb ell en un màster que teníem per a iberoamericans. I ell em recordava que l'arxiu de Vila-real des de l'any 2000 està en tots els manuals d'arxivística per dues qüestions. La primera, per ser un servei al ciutadà, és a dir, per demostrar que els arxius municipals, a banda de la importància real que tenen de tindre el patrimoni, de tindre la història de la ciutat, són un servei a la ciutadania. Jo repetiré molt esta paraula, perquè és el que m'agrada que es quede, que qualsevol la Casa de la Vila és un servei obert al ciutadà per resoldre-li tot el que puga. I aquesta és la importància que té l'arxiu. Un arxiu ben organitzat resol problemes. Un arxiu mal organitzat passa com l'any 1627 els jurats de Vila-real dient no busquem res a l'arxiu. Són ganes, és textual, de perdre diners, paciència i fer-nos, i perdonar l'expressió, de mala folla. és a dir, de mala bava. Esperem que no passi mai en l'arxiu. I això és la importància de tenir un arxiu ben organitzat. Què és un arxiu ben organitzat al segle XXI? Un arxiu accessible els 365 dies de l'any, les 24 hores. Per mig d'internet, per mig de la web que està funcionant en l'Arxiu Municipal de Vila-real des de l'any 1994, en això som capdavanters. Lo de digitalitzar, per què és important digitalitzar? Perquè permet no únicament conservar la documentació molt rica i única, perquè llibres n'hi poden haver molts, però documents que guardem en l'Arxiu Municipal només n'hi ha un. I es consta, a vegades, el que diuen 50 llibres. És a dir, això és la importància del document original. Digitalitzat, tu tens accés. I la web no únicament té que dir el que fas, sinó donar-te accés a poder fer. I aquest és el que jo me'n vaig molt content, de que l'arxiu de Vila-real en aquests moments tingui aquesta capacitat.
Quants documents? Ja no sabem si digitalitzats, no sabem si tots, o en físic, no? En suport físic.
En suport físic podríem distinguir dos parts. El que diríem tradicionalment documentació històrica, des de les primeres còpies de la Carta Pobla de finals del segle XIII fins a 1960, aquest és un, el que diríem el patrimoni documental de la ciutat. Este cada 5 anys creix. De 5 anys, serem fins a l'any 66, és documentació oberta, pública. I després està la documentació administrativa, el dia a dia de la gestió. En total estarem parlant d'uns 48.000 documents, digitalitzats més del 60%, dels quals quasi, quan dic quasi, és que queda molt poc per fer, quasi tot el que és patrimoni documental i arxiu històric està digitalitzat. Som un dels únics, també està mal que ho diga jo, però som un dels únics arxius de l'estat espanyol, i inclús molt capdavanter en Europa, que té aquestes possibilitats, o que ha fet que els equips de govern, els diferents equips de govern, hagin decidit i hagin apostat per fer una administració clara, transparent, gràcies a l'accés a la documentació de l'arxiu municipal.
Alguna joia desconeguda per al gran públic i que vostè, no, o el seu equip hagin dit, això tenint-ho així i que poc s'ha difós o que poc ho coneix la gent?
Jo penso que els documents de l'arxiu són importants d'acord amb la necessitat que cada un té. Si ara tinguérem aquí al costat, i ho dia l'altre dia, estos dies, a un guitarrista brasileño, et diria que el més important que hi ha a Vila-real són les partitures de Tàrrega. El mateix es passaria als coreans. En canvi, si ve una senyora que, per lo que siga, té problemes en la casa que li està caent i no troba els planos, el document més important per a aquesta senyora o per a aquest senyor serà els planos de sa casa. És a dir, que tots els documents són importants. Si tu em preguntes, i vostè quin considera que representa més la voluntat de Vila-real? No ho dic tranquil·lament, 1711. Acabem de passar uns moments molt crítics, la guerra de successió i noves lleis que a la gent que governa la vila li diuen, mire, vostès no tenen diners, no tenen lleis, per tant, ojo en aplicar cap llei antiga perquè estan derogades, però tenen que seguir governant, és un repte. I la solució, la gran imaginació, és d'un escrivà que li diuen Montesinos, que recopila totes les ordinacions i estatuts de Vila-real, fa un llibret, el tradueix al castellà i diu, sí, sí, són els furs valencians, però els que ens venim regint des del segle XIV en aquesta ciutat, però com ara estan en castellà, molt l'aproven i es diuen sí. I això és una gran demostració de la capacitat que té Vila-real d'aconseguir que coses molt crítiques, treballant en equip, pedalejant tots junts, fent força, aconseguim quasi l'impossible. I curiosament, Vila-real en aquella època, per circumstàncies que ara no ven el cas, es va seguir governant tranquil·lament en les lleis que ens havien regit des de el segle XIV, i ciutats tan importants com València van tindre seriosos problemes per resoldre qüestions tan simples com la distribució del blat. Entonces jo penso que això és un document ben important. Ara, si vostè me diu, i els escolars, què és el que més els agrada? Nosaltres, un dels documents importants que tenim allí, ho dic moltíssimes vegades, però és el que representa. És una samarreta del Villarreal, signada per tots els jugadors, per Llaneza, per Fernando Roig. I sempre l'ensenyem amb molt d'orgull perquè avui parlem d'això de marca de ciutat. I esta samarreta representa l'esforç col·lectiu no únicament de 11 persones que tots els dies, vosaltres sabeu més que jo, de Javi sobretot, el que jo apreci moltíssim, de l'esforç que això suposa, però és un esforç que sense un recolzament com el de Fernando Roig i una decisió com la de Llaneza no s'haurà pogut dur endavant. És tota una lliçó. Treballa en equip, però ben organitzat. Treballa en equip, però en objectius clars. I pense que ensenyar-li això a un escolar en una samarreta, que és el que penses en futbol i tu li estàs dient sí, però ahí està l'esforç col·lectiu de tota una ciutat, és molt interessant.
Uh-huh. Sí que n'hi ha una miqueta per a tots, i alguna figura a la que la història de Villarreal no l'ha ficat al lloc que toca.
Sí, i ho dic, i ho dic de cor, i és amic meu, i ho puc dir. I, però estic segur que el ficaran, perquè les figures recients tenen això, Alejandro Fontdemora. Uh-huh. Alejandro Fontdemora és una persona que cada un pensarem ideològicament el que pensarem, però és una persona que ha tingut una gran capacitat de treball i ha representat bé a Villarreal. I després, junt amb ell, ho dic en sèrio, una persona que a mi em sorprèn és José Benlloc. I per què José Benlloc? Jo José Benlloc el vaig conèixer des de minut, quan estava de xiquet, que diríem de maset.
Sí.
I la capacitat que té, sobretot, de fer de problemes molt greus solucions fàcils. De moments molt crítics, capacitat de tindre equip. Entonces pense que un pes pesat com Alejandro Fontdemora fent valdre la veu de Villarreal en altres llocs, que és molt important que Villarreal deixi sentir la seva veu, no únicament en les diputacions, no únicament en les corts, sinó en llocs de més responsabilitat inclús. Villarreal té suficientment pes. Després, una altra persona que per a mi és admirable i de la que vaig a dependre molt és José Soriano. Jo vaig tenir la immensa sort de sopar en el Rotary Club, jo puc dir ara, perquè com ja estic jubilat, jo puc dir, tots els dilluns amb ell durant molts anys. I era una persona d'una bonhomia fantàstica, d'una capacitat de fer-te sentir important, sorprenent, però en una visió real de lo que era Villarreal, de lo que tenia que ser i de lo que volia ser, que gràcies a aquestes idees, estem parlant dels anys 90, 1990, el Villarreal, dels moments ben crítics, gràcies als germans Colón, que és, gràcies a Maria José, gràcies a tot l'equip de Porcelanosa, i ho puc dir també, pues, ha aconseguit superar, els catalans dirien, i ho dic així en voluntat, Déu-n'hi-do, la de penes que n'hi havia ahir. Entonces, fer de Villarreal sempre una ciutat en espírit de superació és la millor lliçó que aprens gràcies a tota aquesta gent.
Així que bé, no? S'ha quedat en la part darrera, no? Figures de present que moltes vegades, com estem convivint amb ells, moltes vegades doncs, no li donem més rellevància.
Sí, perquè m'ha estat molt fàcil dir el cardenal Tarancó, que és una peça fonamental per Villarreal i, a més, en uns moments de la història d'Espanya dificilíssims, els anys 76, quan allò de Tarancón al Paredón, i estem en plena transició, i ara molta gent que nega això de la transició olvida que sí, es va fer com es va fer, però sense gent com Tarancón no es podia haver fet. I ell tenia una frase que va preocupar l'alcalde que li va preguntar, que és, ja és història, que és Enrique Ayet. Enrique Ayet, una tarda, xerrant amb el cardenal Tarancón, li va preguntar, bueno, Villarreal, quin alcalde té? I el cardenal Tarancón, amb molta parsimònia, li va dir, cada ciutat té l'alcalde que es mereix. I, clar, això, ara, jo faig un incís i cada un pensa el que vol, però pensem en bo. Si abans he dit la capacitat que té Villarreal de reacció en moments crítics, jo penso que Tarancón en aquells moments estava dient el mateix. La sort que tenia Villarreal de tindre els alcaldes que ha tingut. Per què alcaldes? Perquè és la gent amb la que jo més m'he relacionat. Uh-huh. I és d'agrair que la gent que representa, la gent que elegim, tinga un vot de la nostra confiança i estem a gust en ells.
Uh-huh. Fet aquesta me incís, no, per opinió que pot tenir vostè d'una història que coneix com pocs, no suposem, a la localitat, durant els últims anys també s'han anat recuperant o diguem s'han reviscolat alguns documents que potser passaven unes hores fluixetes. Això suposem també és important, no, que peces històriques doncs tinguin una miqueta de mimo per a que puguin conservar-se més estona.
Això en Vila-real també és capdavanter. És a dir, apostar per restaurar el patrimoni que no es veu és un mèrit. Si nosaltres parlem, i ho dic perquè és un tema molt, molt d'actualitat i que es continuarà sent d'actualitat, del Gran Casino o de l'Hostal del Rei, són edificis de patrimoni, on està l'arxiu, el que van batejar com la Casa de l'Oli, que és el mur de la ciutat o la Torre Motxa. Això exigeix fortes inversions, però això es veu i això s'aprecia, i el ciutadà diu: ah, tenim un ric patrimoni. Però el ric patrimoni també és el pergamí del segle XIV que diu que es faig a la Torre Motxa, o el pergamí o l'ordenança del segle XIII que es diu que es cobre l'arrendament de l'Hostal del Rei i que s'aprofite, però que me'l paguen a mi, diu el rei, i que l'administra la ciutat. Són documents en els que Vila-real li ha donat vàlua, i actualment continuem i tenim restaurat com a pocs arxius pues pràcticament tota la documentació important dels manuals de consell, perquè la gent ens entenga, dels actes municipals, de les decisions que prenia el govern de la vila, i junt amb això l'administració dels segles XIII i XIV. Però també la tenim transcrita. I parlem ara molt de noves tecnologies i d'innovació. Els arxius de Vila-real, tu vas allí, tu el teu mòbil, el fiques damunt del document i en el codi QR tu pots perfectament veure després a casa la imatge del document i molts d'ells la transcripció i en alguns casos els llibres que s'han escrit sobre aquest document. Facilitar. Això és... si el document no està ben restaurat, no està ben conservat, i aquí tenim que agrair molt a l'Institut de Restauració de Béns Culturals de la Generalitat Valenciana, perquè sempre han treballat al 50%, i a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en Ramon Ferrera al capdavant, de que han apostat molt per recuperar documentalment el corpus valencià, el corpus documental valencià, buscant-lo en els arxius. I han fet que Vila-real estos dies ens podem fer la boca gran i dir: l'arxiu de Vila-real, per la documentació que té, per l'estat de conservació, és un dels millors de la comunitat valenciana. I això no ho dic jo, això se pot llegir en la Direcció General d'Arxius. Entonces és un plaer haver treballat en tantes ventatges. Javi Mata diria que ha estat avantatjat en la sort que ha jugat en una banda fàcil, no m'ha exigit córrer molt, i sí, ficar alguna cosa d'imaginació, però comptar en el beneplàcit de gent com vosaltres, perquè aquí sí que vull dir el meu agraïment als mitjans de comunicació, perquè també una frase meva, i m'ho he sentit moltes vegades, és: casa tancada, casa arruïnada. I les cases actualment s'obrin gràcies a programes com aquestes o als mitjans de comunicació. I ahí vos tinc que agrair moltíssim l'interès que sempre heu demostrat per l'Arxiu Municipal de Vila-real.
Que menys, no? Que ja que tenim això, una joia, que moltes vegades tampoc li traiem tot el potencial, però bé, poquet a poquet. Si parlem, diguem, del seu llegat, l'aspecte més important considera ha estat la potenciació de la digitalització, considera que ha estat altre, el seu major regal, no?, a l'arxiu.
A mi, jo crec que l'arxiu m'ha fet regal a mi.
Vostè què li ha regalat a l'arxiu?
Jo he treballat en tres vessants. Primer, en obrir-lo, en donar-lo a conèixer. I algú dirà: però hi ha molta gent que encara no sap ni on està en Vila-real. Però ojo, jo dic lo següent: la documentació de l'arxiu de Vila-real és la marca de la ciutat. A Vila-real se'l té que conèixer fora de la sombra del campanar. N'hi ha molta gent sabuda en Vila-real i que ho fa molt bé i que ens conta la història, però i fora? Coneixen Vila-real fora? Es coneix fora? Esta ha estat una de les més grans apostes. Com? Fent que l'arxiu s'obrirà sobretot a la universitat, és a dir, que la documentació fora un incentiu per a investigar-la, a 6 quilòmetres, la UGI, després València, Barcelona, però és que la documentació de Vila-real, on se va començar a estudiar en sèrio per qüestions de lingüística, en Germà Colom, va ser en Basilea. O l'última tesis que s'està fent sobre Vila-real està fent-se en Finlàndia, sobre comerç de teles del segle XV. I hi ha un grapat d'anys. I després, sobretot, aconseguir el que abans hem dit. L'arxiu no és un almacén de papers vells. L'arxiu és algo que exigís tindre i obrir, i en això sí que he fet, pense, una faena que m'ha agradat, obrir-lo a tots buscant complicitats. Acadèmia Valenciana de la Llengua, Institut d'Estudis Catalans, per parlar de dos referents, sense marcar fronteres geogràfiques, Ministeri de Cultura, Patronat de Corona d'Aragó. Perquè una altra de les feines que poca gent sap és que l'arxiu de Vila-real és un dels únics arxius valencians que tota la documentació que no tenia i que es conservava en arxius nacionals com l'arxiu de Corona d'Aragó, l'arxiu del Regne de València, l'arxiu del Patriarca, l'hem anat digitalitzant i tenim còpia. Que és del Ministeri de Cultura, sí, però nosaltres sabem què n'hi ha de Vila-real en aquests arxius. I això, qui ho ha pagat? Va començar pagant el ciutadà de Vila-real els seus impostos per avaluar el seu, però després hem aconseguit la col·laboració, per exemple, aquest últim any, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és la que ens ha digitalitzat tots els protocols notarials del Patriarca, dels notaris de Vila-real que es conserven allí des del segle XIV en València. De quants diners parlem? Perquè els oients entenen més bé això, de 30.000 euros. És a dir, jo a vegades dic, quan algú em diu, ai, quants diners vos heu gastat? Més que sense haver comprat un apartament a primera línia en Benicàssim. I val gastar-se els diners, per supost. I el raonament o que vull deixar és fort. Què fem amb la gent vella? Algú dirà, este com ja està en classes passives, ja s'està buscant el futur. No, sempre ho he dit, que els valencians en això som desgraciats perquè tenim molt de patrimoni, és a dir, molt de gasto. Però la ciutat de Vila-real ha demostrat, una ciutat de 50.000 habitants, que té més capacitat de reacció per al seu patrimoni que ciutats grans, que són caps i casals o capitals de... I això està mal que ho diga jo, com ja estic jubilat, ho puc dir.
Està parlant, no? Passiu, però actiu, perquè llegia en una entrevista que ja li havien fet que projectes per a embarcar-se en té.
No, jo una de les... diríem aficions, però jo crec que és una dèria, una bogeria, és la mar. Pense que tenint a 6 quilòmetres la mar l'aprofitem poc. Sempre m'ha agradat molt. Tinc la immensa sort que tinc un fill que es dedica a aquestes qüestions de charters i tenim una embarcació de 12 metres que la vam dur des de l'Ampolla al Club Nàutic de Castelló. I em dediqué, o la intenció meva, és dedicar-me així si puc tots els dies a la mar i, si enganya el meu fill, recórrer tot el Mediterrani i estar al mar de Màrmara durant mig any. Això és somnis. Però jo ho he dit, que una de les grans capacitats de Vila-real és que en moments crítics que saps que els no es tens per tot, perquè lògicament ja vaig passar el infart obligat que tens que tindre els 50 anys, la meva dona no és molt partidària d'això de la mar perquè s'ho passa francament mal i té molt bona voluntat i sense ella la cuina del barco se ressent molt, doncs busquem solucions imaginatives i estem en això estos dies, uh-huh, en preparar a poder ser una travessia un poc llarga per conèixer la nostra mar en tranquil·litat, sense presses, uh-huh, perquè estar sempre, el que he fet, ha estat sempre amb molta pressa, una setmana, 15 dies, ara no, ara sense cap pressa.
Uh-huh. I qui vindrà darrere seu? Ja està clar la successió, per així dir-ho?